Bueno, ja sabeu, això és l'Eixample es mou, un nou programa. Avui tenim de convidat el Víctor Vera Salgado. El que no el coneixi, diem que és conseller pels comuns al districte de l'Eixample. Víctor, benvingut.
Gràcies.
Bueno, aviam, jo el primer que anem a veure és que jo el primer que he fet, normalment, entro en el currículum que ja ha penjat a la web de l'Ajuntament, no n'hi ha, però en el dels comuns sí. Uh-huh. Activista feminista no binària, de família xarnega i treballadora.
Efectivament.
En aquest moment tens 37 anys, formo part de la generació que vam créixer pensant que l'ascensor social funcionava. Sí, que vas descobrir que
no, exactament, efectivament.
Que costa molt pagar el lloguer. Has estudiat art dramàtic a l'Institut del Teatre i estàs treballant...
D'escombriaire.
D'escombriaire. I participes a totes les actes i d'això dels comuns i sobretot a les mobilitzacions de l'LGTBI, feministes, etc etc etc. Bueno, doncs benvingut una altra vegada i anem a veure. Víctor, nascut a Barcelona?
No, Santa Coloma de Gramenet.
Bueno, un barri treballador.
Sí, efectivament.
De treballadors, treballadors.
Sí, d'avis migrants, mare migrada, extremenys i andalusos. Uh-huh. I jo nascut a Santa Coloma de Gramenet l'any 89. Vaig viure a Santa Coloma de Gramenet fins als 19. Als 19 vinc a Barcelona. Uh-huh. Mentre estudiava a l'Institut del Teatre, m'estic uns anys a Gràcia i el preu del lloguer em va fer fora de Gràcia i vaig acabar a la Sagrada Família l'any 20. Uh-huh. I vaig de l'Eixample des de llavors.
Escolta una cosa, els estudis on te'ls curses? Santa Coloma?
Sí, jo estudio a Santa Coloma de Gramenet, a les sí. Dominiques, fins uh-huh. vaig fer allà a l'ESO, després salto a la Salle Comtal, aquí al centre de Barcelona, i de la Salle a l'Institut del Teatre.
Bueno, o sigui que de fet tens una ensenyança religiosa.
Concertada, sí, i religiosa.
Això t'ha influenciat durant tota la teva vida?
Sí, i no específicament malament. Vull dir, no tinc cap conflicte amb la meva educació. Sí, sí. Va ser decisió dels meus pares, no, jo no l'aprendria, però... Però sí, soc de Dominiques i després de les Salians i de grups de reflexió i de... Bueno. Però ni batejat ni combregat, efectivament.
Bueno. Estudis a l'Institut del Teatre. Uh-huh. Això ja quan... Aquí devies tindre 17 o 18
anys. No, vaig entrar amb 20 anys.
Amb 20 anys.
Vaig fer interpretació de teatre musical i després d'allò m'hi vaig dedicar fins a la pandèmia, amb la tancada dels teatres. Vaig haver de deixar d'actuar perquè... El teatre on jo treballava aquí al costat, a l'Eixample Teatre, formava part de la companyia Estable.
Sí, al carrer Aragó, no?
Al carrer Aragó, uh-huh. en Villarroel. I treballava allà, de cop tanca, de cop són molts mesos sense poder treballar, i surt l'oportunitat d'escombrar i descobreixo per primera vegada l'estabilitat econòmica i no havia de dependre de fer 20.000 càstings. Uh-huh. I m'hi vaig... Bueno, també és cert que va ser el moment en el qual vaig començar a militar molt activament i dues inestabilitats sumades eren una mica de mal de cap de més,
ja.
Per pagar lloguer sobretot.
Sí, sector és difícil, no?
Sí.
I dur.
Sí, jo vaig tenir molta sort, vull dir, jo vaig entrar a l'Institut del Teatre i de sortida, de seguida vaig començar a encadenar, tenia un perfil molt publicitari i vaig fer moltíssima publicitat i allò es paga bé i es...
Sí, la publicitat es paga molt bé.
Sí, el que passa és que tampoc no és el treball de la teva vida, vull dir, tu no vas a l'Institut del Teatre per anunciar McDonald's, cosa ja. que he fet a la vida.
Sí. Bueno, però tot ajuda i tu has dit que ja havia que pagar el lloguer.
Sí, no.
Bueno, ara estàs a Barcelona Neta.
Sí.
Que és un treball molt digne.
Efectivament.
I que teniu molta feina. Si no, que us ho preguntin quan heu estat recollint fulles que caien per tot arreu.
Ho sé, he passat un parell de mesos interessants.
Sí. Escolta una cosa, vale. Llavors comences a militar en els comuns.
Sí.
Què és el que et va treure a mi dels comuns? Perquè clar, tu pots, com a activista de l'activisme, el normal ja és, la tendència és els que es protegeixen més és aquest partit. Però clar, tens que tindre algun motiu per haver anat a parar als comuns. Podies haver anat parat a la CUP, podies haver parat a... jo què sé.
Uh-huh. Efectivament, hagués pogut anar a parar a la CUP. No hi vaig anar a parar, suposo que perquè, com molta part de la meva generació, el 15M A mi el 15M m'agafa primer de l'Institut del Teatre, jo dormo a la plaça Catalunya durant unes quantes nits, ens fan fora de la plaça Catalunya, allà comença una mena de brou a bullir de necessitat de reapropiar-nos de la ciutat, d'una ciutat que sentíem que ens era certament hostil, i comença a ser una cosa una mica relacional i humana el fet d'acabar a formar part de l'entorn dels comuns i per tant començar a militar allà. També és cert que era un moment en el qual a la televisió hi havia moltíssima política i veient La Sexta Noche era fàcil politista saber.
Bueno, pues encara ho és, eh? I encara més. D'aquests moments...
Però he deixat de mirar la tele.
Bueno, jo crec que això és salut mental, ho acabes de dir, i que realment és salut mental perquè és per posar-te les nervis. Purit, què li vols preguntar? Va, ataca tu.
Bueno, no, ja de lo que jo tenia preparat, doncs ja n'heu comentat.
Ja ho ha dit tot.
No, tot no, tinc alguna coseta per aquí. Abans d'estar en Barcelona en Comú, havies militat en algun altre partit polític?
No.
No tenies una inquietud política, doncs?
Sí que tenia inquietud política. De fet, la meva família tota milita al Partit dels Socialistes de Catalunya a Santa Coloma de Gramenet.
I no el SUC?
No.
Perquè és raro, que Santa Coloma, el SUC precisament tenia una arrel molt gran.
Sí, Luis Hernández va governar allà, però la meva família tota la vida han estat socialistes i jo he anat a mítings des que era... feia dos pams i jo anava a mítings.
Però el Partit Socialista d'aquella època?
El Partit Socialista de la Manuela de Madre...
De Catalunya?
Sí.
Vale.
Sí.
És que aquest va molt bé especificar. Partit PSC. Socialista de Catalunya.
Sí, Partit dels Socialistes de Catalunya,
diguem que,
sí.
Entre cometes, que has mamat la política, la inquietud política l'has viscut a casa.
Sí, efectivament la tenia a casa, el que passa és que he de reconèixer que quan de criatura i d'adolescent no m'atreia gaire la manera d'entendre el món dels meus pares, cosa bastant típica rebel·lia adolescent.
Això ho tenim tots, crec.
Efectivament, i llavors em vaig distanciar i perquè recordo també als 15-16 anys les joventuts socialistes venir-me a buscar perquè tota la meva família estava en l'entorn i llavors venir-me a buscar i jo diguem, no sé. Però, i és això, és el 15M el que em fa apropar-me als comuns. Certament el carisma de l'Ada em va enamorar com a moltíssima gent en aquell moment i va ser un element polititzant i un element d'adhesió i de generació d'identitat cap als comuns.
Clar, tu tenies una inquietud i et vas sentir còmode amb el perfil de Barcelona
molt.
En Comú. A l'actualitat ets coordinador en l'eix de cultura en l'equip de mobilització de l'Eixample. Bueno, tens moltes activitats i estàs en diversos moviments, no? La teva tasca principal dintre del districte, quina és? Perquè també estàs a cultura, estàs en el projecte de persones grans... Explica'ns una mica què és la teva tasca, la teva feina dintre del districte com a conseller.
Bàsicament, chico para todo.
Sí, sí, ja ho...
Els consellers de districte tenim una feina molt diversa perquè som els que som, hi ha molts flancs a cobrir, hi ha 5 barris, cadascú amb la seva agència i realment... cal abastar moltíssimes coses. Jo dins de l'equip porto les qüestions relacionades amb cultura, porto les qüestions relacionades amb gent gran i estic al Forpienc amb tot el que s'hi mou per allà. També dono un cop de mà a la Sagrada Família perquè sóc veí de la Sagrada Família i per tant estic amb els mates.
Dintre del teu barri on tu vius, doncs també estàs involucrat, estàs posat.
A l'Ateneu del Poblet, sí.
Quines són les decisions que s'han pres últimament que vosaltres no hi esteu gens d'acord?
Gens d'acord...
Dins del districte.
Dins de decisions del districte.
Perquè hi ha molta obra, hi ha molta cosa per fer, però de les decisions que s'han pres i que s'han aprovat, quines són les que vosaltres... Perquè, bueno, de fet, formeu part de l'equip de govern, també. Això també hi ha que dir-ho, entre cometes, no?
No formem part de l'equip de govern, som oposició...
Pura i dura?
Home, efectivament. No conec ningú que estigui a govern dels nostres.
Però sí que voteu moltes coses a favor.
Les que tenen sentit, sí, les que tenen sentit. Projectes en les quals estem radicalment en contra, crec que aquesta cosa estranya que en volen dir museu però que no sabem exactament què serà allà a la cruïlla de Gran Via en Passeig de Gràcia, allò que es quedarà a la senyora
Thyssen.
Sí, diguem que és un disbarat important. I més en nom de la cultura, cosa que m'ofèn.
Escolta una cosa, de les obres que s'estan fent, que n'hi ha moltes en el districte, per exemple hi ha allò del tall de la gasolinera, la desaparició de la gasolinera i posar la caserna dels bombers.
Dels bombers.
Això, com ho veieu vosaltres?
Una operació necessària. Cal resoldre el tema de bombers, que té una sentència ferma i per tant bombers necessita una ubicació. És necessari solventar el tema del CAP i el tema de l'escola, i per tant és una operació complexa, però és una operació que solventa tres problemàtiques que tenia el districte en una sola modificació del Pla General Metropolità. Nosaltres hem batallat molt perquè la compensació del verd fos la màxima possible i cedies a les necessitats del districte, perquè som un districte amb una quantitat de verd molt insuficient, però en el còmput global considerem que és una operació necessària, si bé ens inquieta el tema de la cessió al privat del dret a vol de l'edifici que es projecta.
Però... Sí, que de fet seria l'autolica i unes oficines, no?
Sí, les oficines.
Escolta una cosa, el que és l'Avinguda Roma, perquè hi ha el projecte de renovació de l'Avinguda Roma, que es comença ara fins a... no sé si Entença o Rocafort.
Es farà, sí, fins a l'edifici Estel.
Sí, bueno, el tros d'aquell de l'edifici Estel, però l'ampliació és fins a la plaça de Sants.
Sí, ha d'arribar fins a Sants.
Fins a Sants. Però entremig també tenim a la dreta, mirant Sants, a la dreta tenim la Model.
Sí.
Que això és una de les coses que ningú des de l'Ajuntament, des d'anys A, hi ha pogut fotre mà per el cost.
És que és un projecte faraònic.
Però no es pot fer a trossos?
Hauria...
Preguntem.
Jo m'agradaria pensar que s'hauria.
Perquè ara hi ha un tros que diuen que sí que el comencen, que és el tros que dona al carrer Llançà, crec que és. Que és el tros que hi ha a l'edifici d'antics tallers.
Sí, efectivament. I s'hauria d'arreglar el panòptic, s'ha de començar l'escola i efectivament, i la idea seria que això es fes el més ràpid possible i hauria de engegar amb més celeritat, però les coses de Palacio...
Ja. Amb quins projectes esteu treballant vosaltres al districte? Que veieu que es tenen que fer i que esteu presentant... Perquè, clar, hi ha Sant Antoni. Això ara se li fot mà i es veu que...
A nosaltres el que ens hagués agradat, que ara mateix de fet ja està a pla director urbanístic, és haver fet l'eix de Provença, haver acabat Girona i haver acabat Consell de Cent com a eixos verds, per continuar amb el pla de mobilitat, que a tothom ara li agrada Consell de Cent. Per tant, l'ideal seria que el model Consell de Cent s'extengués a la ciutat, sempre implementant mesures per evitar la gentrificació que això suposa, perquè millorar... Efectivament, existeix una certa fòbia al fet de millorar l'espai públic, perquè quan millores l'espai públic, automàticament els preus de l'habitatge al voltant...
I la mobilitat amb cotxe i transports públics també... La mobilitat amb tota la ciutat també se'n ressenteix. Sobretot els que treballem amb cotxes i furgonetes i d'això, ho notem. Clar, és molt difícil conjugar les dues coses, eh?
Jo puc entendre, nosaltres entenem les necessitats d'entrada de col·lectius que necessiten
treballar
el transport privat, però la ciutat pateix una certa descompensació. És poc lògic que el vehicle privat ocupés el 60% de l'espai públic de la ciutat. Cosa que passava fins... I ara no estic...
Bueno, ara amb el moviment de Renfe i això, ja saps que això ho canviarà tot.
Bueno,
i en tenim per anys, em sembla.
El tema de Rodalies és un tema... És el tema... porten dècades sense invertir en manteniment.
Més de 60 anys.
I en renovació. Això és un drama, ara ha esclatat i amb dos malauradíssims accidents que lamentem tothom, a Andalusia i aquí a Gelida. A Gelida l'accident mortal, però va haver-hi diversos descarrilaments.
Sí, no? I ha fet efecte dominó, perquè això s'està tenint a tota Espanya. Sí, no? Ara això és l'efecte dominó.
És que hi ha hagut un... O sigui, el problema ha estat de model i de concepte de com idear les infraestructures de l'estat espanyol.
I com mantindre-les, sí, clar. No posar diners, fer-les i no posar diners.
Efectivament, i nosaltres, o sigui, la R1 té més d'un segle, uh-huh. I el traçat no s'ha modificat, i és necessari mantenir tota aquesta infraestructura, i mantenir la infraestructura són molts calés, i no només molts calés, sinó molta afectació diària, perquè quan tu fas una obra en una infraestructura, automàticament n'afectes el servei.
Sí, sí,
i és un servei que dona mobilitat i dona accés a la ciutat de Barcelona a centenars de milers de persones diàriament. És molt...
Tu, Víctor, com a ciutadà, i veus les fotografies dels túnels del Garraf, què penses?
Que per sort per mi individualment no he de fer aquell trajecte diàriament.
I per sort no ha passat mai res.
Sí.
Perquè quan veus aquelles estructures que estan obertes al mar, totes podrides, se't posen els pèls de punta.
Efectivament, veure aquestes imatges
i que hi passen trens
aquesta setmana, i sí, veure els trens passant per damunt fa bastanta por.
Sí, sí, i ara resulta que s'ha mobilitzat tota la tropa i ara tenim aquí 35.000 funcionaris mirant les vies. I avui estava sentint que la màquina que tenen per mirar les vies no detecta les soldadures que s'estan fent. O sigui, ja és l'últim. Bueno, en quin país vivim, oi?
Poc passa.
Poc passa. Aquesta està molt bé, aquesta reflexió. Escolta una cosa. De les coses que s'han fet fins ara, vosaltres heu participat en algunes, perquè heu aprovat algunes. De quines esteu més orgullosos de les que s'han fet fins a aquests dos anys aquí al districte?
En aquests dos anys al districte... Costa respondre això.
Hòstia, no trobaràs res?
Que estiguem molt orgullosos que s'ha fet.
No... Bueno, que per fi, hi ha coses que per fi s'han acabat, a l'edifici d'aquí, la Telefònica...
Sí,
que això ja és un intentar revitalitzar el barri.
Però és iniciativa privada.
Sí, bueno, sí. Però ha costat, eh?
No, efectivament.
Més de 10 anys, eh? Saps això parat?
Més.
15, em sembla.
Més, i que entrava algú i s'arruïnava o...
És que la gent... Existeix un pensament una mica màgic sobre el fet que sigui molt fàcil fer les coses, i després no és tan senzill, i quan et trobes amb que no és tan senzill, o que el privat no rep la rendibilitat que pensava que obtindria, llavors
no la fa.
Ho deixa a mitges, i llavors troba algú que t'ho acabi.
Habitatge.
I anem fent pedaços.
Anem a l'habitatge, que ara l'hem enfilat. Què? És el tema de ciutat.
És tema de ciutat i és molt tema de l'Eixample.
Sí.
És a dir, és un drama que existeix a tota la ciutat.
On hi ha més edificis comprats per fons voltor, on és?
A l'Eixample.
I a Gràcia.
I...
Eixample i Gràcia, que és on has estat vivint tu fins ara.
Fins que vaig venir aquí. De tota manera, o sigui, la diferència entre Gràcia i l'Eixample, Gràcia sobretot Vila, és que la dinàmica és diferent. L'Eixample es construeix, s'idea com a espai de gran, com a gran nucli dormitori per la ciutat. O sigui, quan es permet construir extramurs, el disseny de l'Eixample respon precisament a donar llar a tota la gent que ha de viure a la ciutat. I efectivament és un drama que l'habitatge s'estigui fent servir per qüestions que no són estrictament donar llar a la gent que vol viure a la ciutat, que vol viure la gent que hi treballa, la gent que necessita fer servir el sostre que tenim a la ciutat.
I com ho solucionem, això?
D'una manera d'una manera molt polièdrica. No hi ha una solució màgica pel tema de l'habitatge, però és un tema que en el qual s'ha de posar fil a l'agulla, i no només posar fil a l'agulla, sinó ser valents no només en la regulació, sinó en el fer complir la regulació. Si vols, parlem del 30% i del drama que suposa el mantra de que no funciona, quan el 30% és com una bicicleta si tu no hi pedales. si no la fas servir, si no sanciones ningú que se'l salti, si s'incoen expedients de sanció i no s'arriben a executar.
Bueno, ara això és el que des dels comuns heu lograt amb per intentar aprovar els nous pressupostos. El canvi és, tu fas això, jo t'aprovo els pressupostos, però comença a sancionar.
És que és necessari. Aviam, la mesura del 30% té un, per mi té una grandíssima virtut, que és l'objectiu de mixtificar la ciutat. Quan tu fas, i a més, aquest gran objectiu, que per mi l'és, perquè fa que la societat sigui molt diversa i que pugui haver-hi capes diferents de ciutadania dins del mateix espai, és una de les qüestions que ha fet enrere els constructors, perquè és molt complicat vendre pisos de luxe si el 30% ha de ser per gent que necessiti un habitatge assequible. I allà va aparèixer la senyora de la cambra de propietaris dient que podien fer dues entrades, no? L'entrada de rics i l'entrada de pobres. Cosa que trobo d'un cinisme.
Tornar al segle XVI.
L'entrada del servei.
Sí. La senyora i la del servei. Encara existeix a la zona alta, això?
Bueno, a quatre carrers d'aquí on estem. N'hi ha d'aquestes. L'objectiu del 30% és precisament que en un mateix immoble s'hi pugui encabir gent que tingui una capacitat adquisitiva i gent que en tingui una altra. I que això faci rica la ciutat. I no només això, sinó que en el moment en el que tu hi encabeixes gent que necessita d'un habitatge assequible, automàticament regules el preu també pel topallal, perquè no tindràs gent que vulgui que tingui la voluntat d'adquirir una Golden Visa, ara ja no, però fins fa no gaire, en un lloc on hi ha gent suposadament vulnerable, que podríem discutir si l'habitatge assequible és assequible per tothom o no, perquè No tot l'habitatge assequible és habitatge social.
Puri, tens alguna pregunta, tu, que t'estic veient que estàs repassant aquí els apunts? Pepe,
deixa'm fer-ne una
mica. Sí.
Seguim parlant de l'habitatge. Teniu censats els pisos que estan buits a l'Eixample? Perquè diu que n'hi ha molts.
Estem en contacte amb el sindicat de llogateres intentant fer un cens, perquè és complicadíssim trobar els que estan buits.
I els que són d'habitacions? Perquè, clar, n'hi ha molts també que són d'habitacions. Sí, no. I que en aquests moments se suposa que la llei està aprovada, no?
És que la llei està aprovada i ara mateix, bueno, o sigui, tu pots llogar, si tu tens un pis en propietat, tu pots llogar-lo per habitacions. El que diu ara la llei és que si tu el llogues per habitacions, el preu total del total d'habitacions que té el pis no pot superar el preu màxim del llindar del topall de lloguers.
Vale, i això, o sigui, el districte, l'Ajuntament, com se n'entera? Quin és el procediment? Per exemple, jo a l'escala en tinc 5.
No existeix procediment.
Llavors, què es té que fer?
S'hauria d'articular un cos d'inspectors d'habitatge, que és el que hem demanat.
Perquè si no, com ho detectes?
Que és el que demanem, i que aquest cos d'inspectors actuï d'ofici. Perquè no és, o sigui, no és tan senzill com esperar a rebre denúncies. Perquè és, a més, és molt complicat denunciar, o és un cas escandalós que acaba el contenidor del Basté perquè tens 18 persones vivint en un pis de 80 metres quadrats, o és molt complicat. Jo visc en un edifici molt petit a la Sagrada Família, que som 4 plantes, 2 pisos per planta, pisos petits,
8 veïns,
i a rotació, i de vegades és difícil quan tens horaris de treball,
sí,
de vida. És molt complicat detectar, pujant i baixant l'escala, el que passa i el que no hi passa. Si vas a edificis molt més grans dels que hi ha per aquí a l'esquerra de l'Eixample, realment és molt complicat detectar-ho. Per tant, l'administració pública no ha d'estar esperant a que la ciutadania denunciï un cas quan és realment escandalós, perquè genera una problemàtica enorme. Hauria d'haver-hi un cos d'inspectors amb cara i ulls que es dediqués a actuar d'ofici sobre aquestes coses.
Per exemple, ara posem un exemple. Jo sóc un senyor que tinc una habitació llogada amb un pis d'aquests, d'habitacions, que són 4 habitacions, que pago 800 euros per la meva habitació, quan el propietari paga 850. Propietari, el que té llogat el pis,
sí.
El que està fent el negoci, diguéssim. Clar, jo en aquests moments tinc dret a que a mi em cobrin la quarta part del lloguer que ell paga.
D'entrada, si tu estàs en aquesta situació, tu pots anar automàticament a denunciar-ho i acabaràs guanyant. Ara, és possible que d'aquí a que es resolgui el problema ja s'hagi acabat el contracte i l'únic que puguis és demanar una indemnització per allò, perquè...
O que t'hagin fotut fora a tu per
o
haver...
O que et sigut... facin fora, efectivament. I per això hauria d'estar l'administració pública per vetllar que aquests casos d'abús no existissin. Però més enllà d'aquests casos que són realment complicats, perquè suposaria exigir-li al particular que fes un acte d'heroïcitat, perquè efectivament com t'hi poses tu contra una propietat si a més la propietat és un gran tenidor, un fons voltor,
bueno, sí, que són societats
que no té cap problema, perquè aquests conflictes amb l'habitatge no es donen quan el pis és d'una padrina que necessita complementar la pensió. En aquests casos la humanitat i la pell funcionen bastant. El problema del drama que pateix la gent és
quan hi ha un negoci,
quan hi ha un negoci, i quan hi ha una especulació important,
evidentment.
Però això podem arribar a entendre que és molt complicat de perseguir. El mecanisme per afavorir la persecució d'això és complexa, però hi ha qüestions que són molt senzilles. En la renovació de contracte, amb la nova llei de lloguer, tu no pots pujar el lloguer respecte al contracte anterior, però jo quan arribo a un pis nou jo no sé a quan l'estaven llogant abans, per tant jo no puc denunciar. Si a mi em demanen 1.400, jo no tinc per què saber si anteriorment es cobraven 1.400 o si es cobraven 1.000. Ara, un cos d'inspectors pot anar a l'incasol, veure la fiança dipositada en el contracte anterior i la fiança dipositada en aquest contracte.
Però això també ho pot fer el sindicat de llogaters.
Sí, però... Sí, i jo defenso la societat civil organitzada, que fa una feina meravellosa.
Però no tindria que ser la seva, evidentment.
Però jo el que demano, amb la meva faceta de persona que ha fet un pas per estar dins de la institució fent política institucional, el que demano és que la institució funcioni i el que demano és que l'administració pública faci la seva feina. Llavors, un cos, com pot actuar molt ràpidament el cos d'inspectors? Revisant les fiances de l'incasol. Si tu revises les fiances, en el moment en el que es renova un contracte, tu saps si aquest contracte s'ha renovat al mateix preu que l'anterior sumat l'IPC, o si algú està fent una operació especulativa que ara mateix és frau de llei. Per tant, només fent això estic seguríssim que descobriria molta quantitat de pisos que estan incomplint la llei.
I escolta, i un llogater quan lloga el pis no pot anar ell a l'incasol i mirar el que hi havia abans?
No ho sé, però dubto molt per llei de protecció de dades que l'incasol et doni a tu particular una dada sobre un contracte anterior, perquè no t'afecten, o sigui, en teoria no t'afecten res. Tot i que en realitat sí que t'afecta, sí. Perquè la llei el que diu és que el propietari no pot pujar el lloguer en el canvi de contracte.
Sí, i amb això et poden fer la trampa.
I una altra cosa, que parlàvem això de la gent que està especulant, no podríeu començar amb els locals comercials?
En quin sentit?
Perquè hi ha molts locals que els tanquen i aquí sí que fan habitacions superpetites, i un local comercial és més fàcil de veure. Per començar...
Els locals comercials no haurien de ser habitatge sota cap circumstància i no tenen cèdula d'habitabilitat.
Es aconsegueixen, hi ha molts que l'han aconseguit, al meu carrer n'hi ha diversos que havien botigues i ara allà viu gent.
Una cosa és que hi visqui gent, una altra cosa és que hagin aconseguit la cèdula d'habitabilitat per legalitzar-lo.
No ho sé, jo tampoc sí. Ho sé. Això només ho sabran els que estan allà.
Sí.
Puri, va.
Sí, jo et volia preguntar, Víctor, com veus el tema del comerç a l'Eixample? Ara, després de la pandèmia i amb els eixos pacificats, perquè el comerç ens preocupa.
Està
ens preocupa
patint.
Perquè nosaltres... n'hi ha molt de tancat, tant a la dreta com a l'esquerra de l'Eixample, i el comerç ens preocupa.
I està patint i més que en tancarà, per desgràcia. Sí.
A nosaltres també ens preocupa moltíssim el comerç. Durant el darrer mandat en el qual governàvem es va aprovar un pla d'usos que no és el pla d'usos que a nosaltres ens hagués agradat aprovar, però governàvem, nosaltres teníem la força que teníem, s'havia de negociar per tirar-lo endavant, es va tirar endavant amb Junts i finalment el PSC s'hi va sumar, i per nosaltres és un pla d'usos insuficient. L'eina del pla d'usos és una eina administrativa que el que fa és regular quines llicències es poden donar i a quanta distància en una zona determinada per garantir la diversificació del comerç, per no sobresaturar espais i per garantir que el comerç tingui la dimensió adequada dins de l'espai que es regula. Es van regular una sèrie de zones, Sant Antoni, Passeig de Gràcia, i ara s'està renovant. La nostra proposta, ara que s'està revisant el pla d'usos, és fer una zona única a tot l'Eixample, perquè una de les coses que hem detectat és que quan deixes escletxes, la gent les fa servir. Llavors, allà on està regulat, s'ha mantingut, o sigui, s'ha aplicat el pla d'usos i s'ha aconseguit diversificar una mica, no tant com ens agradaria, però sí una mica s'ha diversificat el comerç. Però què ha passat? Que tot el comerç no regulat o tot el comerç o totes les zones perifèriques però a tocar s'han omplert de tot allò que no s'ha permès dins la zona regulada, i han aparegut tots els supermercats 24 hores, fins i tot allà on no es pot tenir un supermercat 24 hores, s'agafa una llicència de fruiteria, es posen quatre fruites a la porta, però dins és un supermercat 24 hores amb producte de supermercat 24 hores. No hi havien regulades les gelateries, tenim una proliferació de gelateries, sembla que en aquesta ciutat només es mengi gelat, i jo li desitjo tot el bé a tothom que tingui una gelateria i que faci d'això la seva manera de viure, però necessitem que el comerç es diversifiqui. Jo tinc molts problemes per comprar peix fora de mercat o fora de supermercat.
A tu i tots.
A la Sagrada Família, o vas a plaça, o vas al súper.
Doncs igual que a la dreta de l'Eixample, que és on jo vivo.
Perquè peixateries, la peixateria en tanca una i allà s'ha quedat.
Mm. Clar, llavors, perdona, Agustí, llavors l'administració també, aquestes obertures que no toca, diguéssim, no, doncs també s'haurien de vigilar i de denunciar.
El procés de llicències és un procés molt complex, perquè és un procés obligatori.
Ho sé.
És a dir, si el local compleix i no està regulat, l'administració té l'obligació de donar-te la llicència si el local compleix, a menys que estigui regulat.
Sí, però si després et donen la llicència per una fruiteria
i fas el que et dona la gana,
i després un cop que tens doncs tota la burocràcia ja correcta, després tu fas al teu espai el que vulguis. Això llavors no queda, no hi ha un seguiment de control si realment estàs fent l'activitat
si no hi ha una denúncia per sanitat o vés a saber.
De nou és una tasca d'inspecció.
Necessitem més inspectors, Víctor.
I de proactivitat, efectivament. De llicències, inspectors d'habitatge, tot allò que no s'inspecciona, la necessitat, de vegades la necessitat i de vegades la voluntat de fer negoci, fan que la gent...
I són col·lectius, a més, que estan especialitzats.
Sí, i els que realment han sortit molt afavorits és el sector de la restauració, perquè aquests...
I l'alimentació.
I alimentació, aquests han tingut... Bé, els ha sortit...
Han crescut. Els condis, els no sé què, 24 hores, els dies, no sé
però,
què...
Amb el tema de la restauració hi ha un problema, per exemple, Enrique Granados.
El de sempre.
Enric Granados és un drama, però és que Enric Granados hi ha dos trams on hi ha més llicències de Terrassa que finques.
Sí, no, és que no, és al·lucinant.
Hi ha més llicència de Terrassa que finques. Sí. I existeix un mantra a la ciutat que als comuns no ens agraden les terrasses o que als comuns no ens agrada la restauració. Jo he de dir que personalment sóc un enamorat de les terrasses, m'hi passaria la vida. Vivim en una ciutat que fins fa dos mesos que resulta que ens hem transmutat en una mena de Londres o Brussel·les.
Sí, però això perquè tenim aigua.
Però fins fa dos mesos aquesta ciutat és una ciutat on 10 mesos l'any tu pots estar confortablement en una terrassa fent una Coca-Cola o un cafè, i a mi m'encanta viure a les terrasses, però s'ha de trobar un equilibri. No és natural que en un carrer hi hagi més llicències de terrassa que finques. No és normal, no és normal. S'ha de vetllar per la convivència entre totes les veïnes, les que volen estar a la terrassa, les que fan negoci a planta baixa i les que hi viuen al principal, que
tenen que descansar,
que s'ha de descansar. I en tot això es tracta de trobar l'equilibri. I efectivament hi ha zones d'aquest districte que estan molt desequilibrades.
Però també te'n vas a la part de Poble Nou, et trobaràs exactament el mateix amb la Rambla, i te'n vas a molts llocs i et trobaràs exactament el mateix.
Igual a l'Avinguda. Però a nosaltres ens afecta l'Eixample perquè estem aquí.
Sí, però per exemple, Consell de Cent, han posat aquestes taules en cadires, que allà també s'agenta gent i estan hores i hores allà fent follon.
Sí, i deixant-ho
deixant tot
brut, pensant que vindrà un camarero a darrere per recollir.
Bueno, això és la d'allò de civisme, i però estem en millor.
L'incivisme es pot perseguir, però això no és responsabilitat de l'administració.
Ja, 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 o sigui, ja.
Si cal neteja, s'ha de netejar. Si algú es sobrepassa, sobrelimita i fa coses que no ha de fer, ha d'haver-hi sancions, però jo trobo preciós a la vida comunitària i trobo preciós que es faci servir el carrer per viure i conviure.
Això és evident. A més, estem, el que has dit tu és que és una ciutat per fer-ho.
O sigui, és que és una ciutat que dona molt de peu a viure al carrer i a fer servir l'espai públic. O sigui, jo passejar per Consell de Cent, anar allà a l'Institut Balmes i veure com les criatures surten al carrer i tenen tot aquell espai per esmorzar.
Sí, López Vicuña també surten a les 11 al carrer i queda... És
meravellós, cosa que no podia passar abans. Abans no era un espai agradable per les criatures i ara pues, tenen un espai molt digne on del qual gaudir, i tant de bo en tinguessin totes les escoles de l'Eixample, que no totes tenen un espai pacificat al voltant.
Bueno, Víctor, anem acabant perquè... Escolta, sí, espera, que l'Agustí ataca. Ataca, Bulldog.
No, jo ara, aprofitant que la partida més gran que té l'Ajuntament és la de la neteja, aprofitant que tenim un escombriaire aquí, com s'organitza la jornada d'un escombriaire?
Per tu, quin districte estàs treballant?
Jo treballo a Sants Montjuïc, faig Poble Sec 3 dies a la setmana, Font de la Gualla 3 dies a la setmana. El servei de neteja és complicadíssim. La meva tasca, jo sóc operari de neteja i jo vaig amb carretó, escombra i cabàs. A mi, jo arribo a la feina, se'm dona un itinerari.
Sí,
i jo he de complir amb aquell itinerari dins de les mesures del possible, és a dir, quan hi ha fulla
o plou,
abans és molt a poc,
o quan plou, no es fa tot el que s'hauria de fer. Hi ha molt marge de millora en el servei de neteja, en la seva estructuració, però o sigui, et parlaria com a treballador del servei i no com a...
És que tens les dues visions.
Sí, sí. O sigui, és molt complicat estar organitzat d'una manera bastant deficient i de nou la manera de supervisar el funcionament és bastant ineficient. Però és un servei excessivament burocratitzat i llavors fa que sigui... És molt difícil cerciorar-se que s'està fent bé la feina que s'ha de fer, i de vegades la meva sensació és que tant per les empreses que tenen la subcontracta com per l'Ajuntament els hi resulta més interessant que sembli que es neteja que no pas que es neteja efectivament, i això a mi no m'agrada.
I ara l'altra pregunta seria: són guaros els barcelonins?
Molt. Deixar la brossa fora del contenidor és l'esport municipal per antonomàsia.
Sí.
Jo no entenc la necessitat
De trobar un container i tota la brossa fora.
Bueno, un container i la brossa fora. Jo tinc una veïna del Paral·lel que em llença la sorra dels gats de la finestra d'un tercer carrer de la Font Honrada. Carrer de la Font Honrada, en Paral·lel, viu el tercer, que, o sigui, és que sé qui és.
I això no es pot denunciar?
Ai, pobra senyora, jo crec que no deu girar-ho.
Un dia tirarà els gats, eh?
Si un dia et cau a una sobre i tot ha sigut aquella...
No, el gat. I si et tira el gat, que s'ha cansat el gat.
I aquesta és una. Altra és el tema de la brossa fora del contenidor. La gent que no distingeix entre una paperera i un contenidor i també deixen les bosses d'escombraries paperera.
Això es veu molt.
Això es fan per no caminar.
Sí.
Però els hi queda molt parell,
i a l'Eixample tenim contenidors a manta, Vull dir que no és per defecte de contenidors. Que altra cosa, o sigui, també podríem parlar de, sobre la neteja, Enric Granados, problema de la neteja domiciliària feta servir per industrials, per restaurants que fan que a primera hora del matí llencen tot el vidre de la nit anterior al del vidre i llavors la veïna no pot tirar la seva ampolla o el seu
pot
de llenties perquè està ple, o el cartró en el cas dels supermercats 24 hores que fan servir el contenidor pel cartró.
I no serà que el servei de neteja no s'hi hagi, hi ha molta més gent, perquè per exemple aquí al carrer passen i al cap d'unes hores torna a estar brut, però això és perquè has dit tu que els barcelonins som molt guarros, com a mínim els que vivim a Barcelona, perquè no tots són barcelonins els que viuen a Barcelona.
Bueno, i també el turisme, no sé si, quan tens un excés de turisme que no controla com funcionen les escombraries d'allà on va, doncs acaben fent coses ves tu a saber com, perquè ho fan com ho fan a casa seva, llavors si a casa seva tenen porta a porta, doncs et deixen la bossa a la porta. Casuístiques molt diverses d'una ciutat molt complexa, perquè vivim en una ciutat complicada.
Bueno, escolta'm, Víctor, no tenim temps per més. Estem molt contents de que hagis vingut.
Igualment.
Has tingut un canvi de look bastant important. Primer t'has aprimat una mica.
Sí, m'he aprimat bastant.
Però per motius de salut o per un motiu
no,
que...
perquè...
estoy más guapo.
O sigui, perquè he començat a fer esport, que feia moltíssim que no
feia. De fet, esport em fas molt.
Sí, bueno, però més enllà de la meva activitat professional.
Ara et faria una pregunta relacionada amb això. Quants passos fas al dia? Els has calculat?
Treballant uns 9.000.
Bueno, jo també faig els mateixos.
Treballant.
Després no en faig cap més, ja. Jo m'estiro al sofà.
Jo quan acabo de treballar torno des del poble sec a casa, a la Sagrada Família, torno caminant.
Collons, ai, perdó.
I ara he vingut en metro perquè feia tard, si no hagués vingut. De fet, ara me'n tornaré caminant a casa.
Bueno, Víctor Vela Salgado, conseller del districte de l'Eixample, pels Comuns, un plaer haver-te tingut amb nosaltres. I ja saps, sempre que vulguis, aquesta casa és casa teva.
Un plaer enorme, moltíssimes gràcies.
Bueno, ja hem parlat amb el Víctor Vela Salgado. Puri, tu què tens per dir-me?
Doncs mira, una notícia és de la font de l'Eixample, és que el 15 de febrer entra en vigor la nova ordenança de convivència a la ciutat de Barcelona.
Sí. Moltes.
Moltes, hi ha moltes.
Fer pipí al carrer...
Tot són sancions econòmiques.
Te la tallaran.
Sí. hi ha per les rutes alcohòliques, doncs, 3.000 euros, pintades i grafitis, 600 euros, miccions dels animals, doncs, 300... dignitat i llibertat sexual, doncs 600, això en marcaria, doncs, els que van sense, amb el dors al descobert.
O follar al metro, que també,
també
passa.
També, també. Botellons, necessitats fisiològiques al carrer, soroll, brutícia al carrer. I...
tindre tos en un estudi de ràdio.
Perdó. I la venda ambulant no autoritzada. Jo aquí...
A la platja.
Aquí, exacte, ahir voy.
Sabia que la Puri anava a treure aquest tema.
Sí, perquè durant tot l'any, igual sigui a l'estiu que a l'hivern, la venda ambulant no autoritzada a les platges a la Barceloneta és constant, és indignant. Sí. A l'hivern penses que no hi seran? Doncs sí, també hi són. Si tu t'assentes en els bancs aquests que n'hi ha en els espigons, n'hi ha... uns bancs de pedra i te sentes allà, doncs, a prendre l'aire, a prendre el solet els dies d'hivern, doncs passen les senyores oferint-te massatge i passen també, doncs, els senyors oferint-te vies i mojitos. Això jo crec que és una espineta que tenim tots els barcelonins, i com a usuària de la Barceloneta, tant a l'hivern com a l'estiu, és... costa molt de donar el qualificatiu que jo sento en aquesta situació de la venda ambulant. Si hi ha la venda ambulant que està no autoritzada, doncs és que semblen, es veu perfectament el gat i el ratolí, doncs, que ho amaguen a dintre la sorra, després ho treuen, preparen els mojitos arran de la sorra,
Llavors, puri, i tu i jo hem vist com un que s'estava rascant el cul després d'agafar el gel.
Sí.
Que aquest era mojito condensado.
I llavors doncs, ve aquella furgoneteta de l'Urbana
i desapareixen tots.
Vull dir, és escandalós i jo demano que si aquesta normativa que comença
es posi en funcionament.
El dia 15, doncs que es posi en funcionament i hi hagi una constant o una vigilància o bueno,
queixa al districte. Puri.
No només que s'emportin el material, perquè com que a vegades doncs a dintre de la sorra amaguen les ombrilles i els estris doncs ho deixen a vegades amb alguna usuària de la platja que està prenent el sol, doncs a part de prendre tot aquest material, doncs que se'ls emportin i que els hi posin la multa que realment està posada amb 600 euros. Aviam si d'una vegada per sempre es pot eliminar aquesta venda no autoritzada, perquè els comerços d'allà del barri de la Barceloneta deuen pagar els seus impostos i bé, vale. Doncs...
Ahí queda.
SOS.
SOS. Agustí, tu vols parlar d'alguna de Santa Eulàlia?
Home, jo vull dir que ara al febrer tenim la festa major de Santa Eulàlia, que és la copatrona de la ciutat de Barcelona, no?
Que està emprenyada com una mona.
I aquest any posen el focus...
La Mercè la va fotre.
Sí, posen un any més el focus en la cultura popular i tradicional. I la mainada i el jovent són els veritables protagonistes d'una festa pensada per gaudir en família. I enguany també es commemoren les 425 anys dels gegants del Pi, que es tornaran
a
emocionar, i a més es poden veure les gegantes al Palau de la Virreina i al bestiari,
com
i els gegants infantils al Born, al CCM.
Però és que
què passa aquesta festa major de Santa Eulàlia? Pues que coincideix amb el Carnaval, que comença també el dia 12.
Clar, aquí estarem tots de festa. Clar, Santa Eulàlia disfressada.
Comença el dia de Dijous Gras. Què és el Dijous Gras?
Pues és aquell senyor dia, que menja molt.
És aquell dia que comença una setmana de disbauxa on la gent menja tot el que estava prohibit a la Quaresma. Pues
què
dia? Pues mira, coca de llardons, botifarra d'ou, tuites i tot ingredients en botifarra i molt elevat contingut de greix animal. I a la Quaresma s'acaba.
Què, fem un Frankfurt?
I què és la Quaresma? La Quaresma és una període de penitència de 40 dies.
Hòstia, pues
una setmana de disbauxa i t'has de passar 40 dies.
Pues fes-la tu,
que
la
són
penitència.
7 setmanes. I la Quaresma aquest any, bueno, que comença el dia 18 de febrer, s'acabarà el dijous 2 d'abril.
Joder, Agustí, m'estàs frustrant tota la vida.
I com es representa la Quaresma? Pues mira, és curiós perquè la Quaresma es representa com una figura d'una vella Quaresma, un personatge que neix de la tradició cristiana i que simbolitza una etapa d'abstinències i de desdejuni. I és representat amb una vella, com una vella, amb un bacallà en una mà i un cistell de bledes amb l'altra. Sí, bueno, això no hi ha qui s'ho mengi, no?
Lo del bacallà, sí.
I a part té 7 cames, un per cada setmana del que dura el...
Mira.
O sigui, pensa, tindrem Sant Eulàlia i Carnaval tot de cop, disbauxa i a menjar sobretot moltes coses en greix.
Bueno, doncs pues escolta, pues ja o sigui, sabeu, això d'aquí una setmana, vull dir que estem en ello ja,
Sí, sí, ja hi som. Aviam si no plou tots aquests dies, perquè ja ha plogut prou,
bueno,
eh?
Bueno, no, crec que plourà. Ho ha dit la Mònica, ho sap
i
tot.
I si plou, menjarem una botifarra i tant.
Anirem al Frankfurt Martín, que té botifarra sin fin. Bueno, doncs pues, escoltem, ha sigut tot un
tot
plaer.
Tot això l'Eixample, eh?
Tot això l'Eixample, el Frankfurt Martín, que ens patrocina, està al carrer Rosselló, cantonada Calàbria. Bueno, doncs pues, ha sigut tot un plaer tindre't aquí, Puri.
Gràcies, igualment.
Ha vingut el Víctor. Un canvi de look bastant important.
Sí, jo no l'he reconegut.
Jo tampoc el veig reconegut. Ha tingut un canvi de look, s'ha primat molt, ja que reconeix que bueno, té una feina molt dura, perquè Barcelona Neta...
no ho estarà mai.
Barcelona Neta no ho estarà mai, però en canvi fan un esforç molt gran ells. Bueno, pues, fins la propera... No, la propera setmana, no? Fins aquí 15 dies. 15 dies, que serà el dia... A veure, Puri, estem a dia...
Avui som dia 5 i d'aquí
pues serà el dia 20.
No, el dia 19.
ja estarem... No, si estem a 5, ah, sí, que seran 14 dies.
Sí, i estarem en plena Quaresma.
Plena Quaresma, sí.
19 de febrer. Vinga, fins la propera.
Fins la propera.
Sigueu bons, no feu maldats. Recordeu. Què teniu que recordar, Agustí? L'Eixample es mou. Eixample,
sí, sí.
Barcelona.
Sí, 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 home, naturalment.
Aviam, per favor.